A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 39 minuts. Ah, això és molt bonic. Mira, ara em posaria a llegir-ho. Els dèiem que en el marc de les activitats del Jazz Antic Sitges, i aquest és un any molt, molt important, estem a dimarts. Dimarts que ve, cinèfils, la Warner fa 100 anys. O dimarts que ve. Aquest any que també s'escau el centenari del rètol de Hollywoodland, que Hollywood va néixer com un desenvolupament immobiliari. Aquest any que el cinema Coliseum de Barcelona, aquella bèstia de cinema, en el seu moment, també celebrarà 100 anys, el mes d'octubre. Aquest any que farà 100 anys la Disney, per exemple. O sigui que el cinema, sobretot aquest any i els anys vinents, perquè estem segurament a punt de fer un encadenat de centenaris, que acabaran amb el centenari dels Oscars, per exemple, bé, doncs, serà protagonista de moltes coses. I avui dimarts, el Jazz Antic Sitges ens proposa, a partir de 7:45 del vespre, una sessió al Prado titulada Cinema Jazz 1923. Els dèiem a l'inici del programa que en Florenci està passant per ser, per vocació, un especialista en cinema mut. Florenci, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Això t'està agradant molt, el cinema. T'ha agradat sempre?
Sempre m'ha agradat, des de que era petit, el cinema en general, tot tipus de cinema, però sí, especialment el cinema mut, sí.
És a dir, tot allò que situem abans del 26-27,
no.
O del 30...
No, tot allò que situem, pràcticament tot el que situem abans del 29 o del 30, i en el cas de Rússia o Japó, sí, abans del 36, perquè el cinema mut es va allargar fins al 37 o el 38 en molts llocs del món.
Aquest interès d'on prové?
Que sóc una persona molt visual. Ja de petit m'agradaven molt llegir el TVO, no? I m'agradaven molt les historietes del coll. Molt els gags muts ja m'agradaven.
D'acord.
I així, i realment...
Aquesta expressió, fonamentalment, a través de la imatge,
sí,
la gestualitat...
Sí, la gestualitat i també la fotografia, tot les arts plàstiques visuals, principalment, i també, sí, evidentment, la pantomima i tot.
D'acord.
Sí.
M'agafo una experiència propera, perquè us dèiem que fa molt poc va ser convidat en Florenci a Màlaga per parlar precisament de cinema mut.
Sí, sí.
I la pregunta seria, hi ha un interès, copses un interès per aquesta època del cinema, o veritablement això per les noves generacions ha quedat...
A nivell general, evidentment, hi ha molt a fer, com amb tot. L'òpera, o sigui, qualsevol tipus d'expressió artística, doncs, en general, clàssica, sobretot... Hi ha un desinterès general, però les minories són cada vegada més grosses. I sí que és veritat que, per exemple, això era un curs, i el curs estava format per persones que pràcticament no havien vist mai cap pel·lícula muda, però la major part dels assistents eren directors de cinema, realitzadors de televisió, fotògrafs... una professora d'història del cinema, la qual cosa, evidentment, em va intimidar una mica, no? Perquè vaig dir, aquí, a l'impostor, la.
Fent el paper de la...
L'impostor catalanet, es presenta aquí. I bé, el que estic content, sembla que tothom va aprendre força...
T'ho pregunto per la impressió.
Diguem-ne que se sentien... els motius que em donaven els professionals, no? Era que realment no en sabien prou, que quan havien estudiat la part dedicada a la història del cinema, tot ho havia inventat Griffith i poca cosa més. Keaton, Méliès, Chaplin i... Potemkin.
Ja.
I prou, no? Perdó, eh?
No. Aquests són els referents que han quedat fonamentalment,
sí,
diguem-ne, en el record sí, de la gran sí, majoria, sí. Doncs Buster Keaton, Chaplin, sí. Griffith, el cinema Malies, rus...
I els Lumière. Sí.
I els Lumière, etcètera, sí. etcètera. Darrere de tot això...
És
fas un uf, com allò de dir...
És que no te l'acabes mai. És que a mi, jo que veig... miro de... Bueno, no miro. Realment és la Cèlia que mira de desintoxicar-me de tant en tant veure alguna pel·lícula moderna, que n'hi ha de boníssimes. És que aquesta cosa de... És més, jo m'admiro de que hi hagi un cine tan bo avui dia, tenint en compte que el cine avui no és res. En aquella època que se mantengui, no? Vull dir que res en el sentit que té una competència internet, la sèrie,
i estem en l'època en què el cinema arrossegava multituds. Exacte. Multituds
en aquella època,
i no es parlava d'altra cosa, perquè era l'espectacle de masses per excel·lència.
És que ser una estrella de cinema en aquell moment era i avui dia ho és més ser un influencer, i tot i això encara hi ha actors i actrius de cinema que treballen amb molt d'esforç, directors, guionistes, una indústria que aposta per pel·lícules molt adultes, en alguns casos, que jo al·lucino, dic, com és possible que encara es facin pel·lícules així? Me n'he anat, no, però sí, clar. Que...
No, fèiem referència a tot el que hi ha darrere, les figures, diguem-ne, que han traspassat generacions i continuen encara sent populars avui, no?
O referents, no? Però realment hi ha molt, molt, molt més. Que volia dir que no hi ha, que això, que veig pel·lícules, però jo veig un mínim de 2 llargmetratges muts cada dia i no passa una setmana que no vegi alguna pel·lícula que digui, això em canvia la concepció de la història del cine. Però és que és rara és la setmana que no em passi. A vegades són 2 dies seguits. I ara què? Ara de cop aquell clàssic se'm rebaixa. No, i és que és així. És que s'han de resituar i dius, ostres, tu, de veritat.
En el sentit d'haver trobat fonts d'inspiració.
Fonts d'inspiració. No, i pel·lícules que tenen un valor i una influència. En alguns casos no influència perquè són intents que no van tenir èxit, que van quedar en una via morta, no? Però caram, agafes aquell tren i el poses en una via neta i polida i conxo.
Vaig una mica cap al final. Les persones que es puguin interessar, així, en obert, escoltant-te, si jo ara volgués veure unes quantes pel·lícules de cinema mut més enllà de les que tothom coneix, on hauria d'anar a petar? Perquè, evidentment, suposo que les plataformes més comúment conegudes també no tenen massa fons de catàleg de cinema mut.
Home, Filmin té una mica i sorprenentment, Netflix, de cop, devien embogir, van comprar un paquet de 20 pel·lícules mudes sueques. Jo vaig flipar, dic, però què? Allà Gustav Molander, Viktor Sjöström, Maurits Stiller... dius, ostres, què ha passat aquí?
Estan allà.
No ho sé si encara hi són, però...
D'acord, però preguntaria, aquest és un tipus de cinema per agafar així de cop i volta i dir, mira, m'ho poso a mirar?
Sí.
O fa falta un cert context de l'assumpte per abordar, per començar a mirar cinema mut més enllà de Chaplin i Buster Keaton?
Sí, cal un context, sí i no, una mica depèn
de les històries,
depèn de cadascú, diguem-ne que hi ha certes pel·lícules que jo ploro o em peto de riure o m'emociono o tinc por o penso i reflexiono sobre temes de la vida i la mort i com som les persones entre nosaltres, i que entenc que si això em passa és perquè he tingut un procés d'estimular un múscul que només 30 anys enrere l'hauria vist i m'hauria quedat com... No hauria descodificat tota la bellesa, tot l'art, tota la meravella que hi ha darrere d'allò.
D'acord. Doncs agafant-nos això, per muntar la sessió d'aquesta nit, com ho has fet? Perquè, evidentment, hem d'entendre que la sessió d'aquesta nit és una sessió per tots els públics, pensada per un públic nombrós, i, per tant, vull creure que hi ha aquí també un concepte a l'hora de presentar determinades pel·lícules, imatges a la pantalla.
Totalment. De fet, tindrà com 4 parts, que seran il·lustrades musicalment.
Ara ens hi posarem amb això.
Extraordinàriament per l'Òscar. Llavors, doncs, començarà amb un impacte. Perquè realment el que sí que és veritat és que el nivell d'expectativa de la gent a l'hora d'acostar-se al mut en general és molt baixa, no? per dir-ho suau.
En una societat que té impactes cada dia de
sí,
tota mena.
Tu mires, de la mateixa manera que hi ha una baixa expectativa, hi ha un entusiasme enorme amb la primera mediocritat que es troben, en general. O sigui, ben bé, potser hi ha 2.000 pel·lícules de l'IMDB.
Sí, aquesta base de pel·lícules.
En què trobis el comentari. Aquesta pel·lícula devia ser molt avançada al seu temps. Aquesta pel·lícula devia ser... Com ho devien assimilar, això? Perquè aquesta pel·lícula és trencadora. I és una pel·lícula totalment convencional, totalment normal, formava part del que era habitual i fins i tot, potser és una pel·lícula fins i tot retrògrada o conservadora.
D'acord.
Que el cinema era molt més avançat, molt més modern, molt més divertit del que s'espera i en alguns casos... objectivament més divertit que moltes coses que s'han fet després.
Ens deies, per començar, un impacte?
Per començar, un impacte que és un muntatge del cinema des d'abans de Lumière,
sí.
Perquè n'hi havia, en cinema, simplement que no és, els Lumière inventen la projecció de la sala, no? Fins... pel·lícules de començaments dels anys 30, no?
Doncs
amb unes imatges que faran explotar la gent descaradament, perquè és clar, hi han uns moviments de càmera i tal, vull dir que l'Scorsese, ho sento, no els ha superat i ell ho sap. Ell els ha reproduït a la seva manera i segons les seves necessitats narratives, no? Però plans seqüències que i coses d'aquestes...
Fent parèntesi aquí, per tothom en general, i això sí que es pot trobar a les plataformes, sí. Hi ha una història del cinema narrada per Scorsese,
sí, sí, està
que és una joia de veure,
sí, sí, sí.
Amb una estimació a cada capítol, tanco parèntesi.
Sí, sí, un parèntesi fantàstic, perquè Scorsese ha fet moltíssim.
Per la difusió,
Sí, per la difusió.
De bona part de la història del cinema. Sí. Aquest impacte inicial,
impacte, sí.
Després...
I amb una música moderna. Aquesta, això és un honor que em fa l'Òscar. Jo vaig fer això amb una seqüència electrònica feta per un servidor, és una cosa pues, una mica... I vaig dir, bueno, hi ha la seqüència aquesta, la traiem i tu toques... I ell va dir, no, també hi ha la seqüència i uns efectes electrònics made in Florence. I el tio diu, no, m'agrada, diu, aquí improvisarem el piano en plan així còsmic, no? Dic, vale, titi. I després, el que ve de continuació, és clar, l'any 23. L'any 23 ja és un any molt modern. No ja, la narrativa cinematogràfica és com l'actual. No, ja està tot... De fet, la narrativa actual ja l'any 14 podríem dir que està ja solidificada.
Les bases, eh?
Les bases, sí, sí. I l'any 17-18 ja és el cinema en essència, el mateix que la narrativa, la mateixa que avui dia, amb la diferència doncs, que estaven de moda... Bueno, cada any, cada època té de moda uns recursos, uns queden obsolets, i s'ha de tenir en compte que també varia molt segons el gènere, segons el país, segons la productora del mateix Estats Units, existia la sèrie B, una sèrie A, no és el mateix l'Escaramuix del Rex Ingram, feta de l'any 23, que és, en la meva opinió, la pel·lícula que reprodueix el segle XVIII millor de totes les que he vist fins a Barry Lyndon. O sigui, a nivell de meticulositat. És increïble. Aquell Escaramuix és flipant. O sigui, una pel·lícula... O sigui, és una superproducció de 2 hores i pico, però feta amb aquella veritat que li fotia el Rex Ingram a retratar els rostres amb grans i la bellesa i el sexe, perquè és increïble. Amb una pel·lícula de segona categoria rodada en una setmana per un estudi pobre, nord-americà. No és el mateix. No és el mateix el cinema francès, que era que hi havia molta avantguàrdia amb Jean Epstein i tal, i vull que una mica d'això es vegi. Doncs això hi haurà
sí.
un puntet d'aquest cinema més seriós, perquè esclar, això està dintre del festival de jazz antic. S'ha d'entendre que la idea que hi ha molt de l'acompanyament aquesta de jazz antic, i sí, és certa per les pel·lícules còmiques que estaven en el seu, és el seu màxim moment.
M'ho has posat molt bé, perquè...
Però no, perdó, un segon, eh?
Sí, sí,
però no,
sí.
Però no tot el cinema era còmic. És més, llavors doncs, hi havia molt cinema dramàtic, amb la qual cosa, durant una miqueta, només, L'Òscar farà una cosa més tipus impressionista francesa i tal, per una...
Sí. T'ho pregunto perquè quan, quan d'aquest cinema anava acompanyat de partitures específicament destinades als músics a l'hora de la projecció o no?
Poques vegades.
Poques vegades.
Hi havia algunes pel·lícules importants o amb pretensions, com Intolerància o fins i tot Metrópolis, que tenien unes partitures per orquestra. De fet, en els cinemes grans de totes les ciutats acostumaven a haver-hi orquestes grans. Els cinemes normals tenien orquestetes petites o petits conjunts. I eren els cinemes perduts o petits que hi havia un pianista o un orgue. Hi havia un orgue i tal. Nosaltres farem un cinema petitet.
D'acord. Diguem-ne aquell pianista destinat a apuntar musicalment aquells moments dramàtics o aquells moments de felicitat sense, diguem-ne, cap criteri previ que sense vingués, que no fos el de la pròpia creativitat personal del músic.
Sí, moltes vegades venien instruccions, eh? I es conserven fulls d'instruccions.
Entesos.
Perquè el pianista fes alguna cosa tipus les Valquíries, aquí fes una mica... Llac dels Cignes, perquè
d'acord,
és una escena dramàtica.
D'acord.
Aquí recorre un ragtime, perquè...
Que tingués referents on inspirar-se, d'alguna manera. Eh?
Sí.
T'ho pregunto perquè, és clar, a l'hora de plantejar aquesta sessió d'avui, musicalment parlant, un ho fa des de l'absoluta llibertat? O fins a quin punt és d'autor d'allò que es projecta o no?
És que és molt fort, això, no? Perquè, aviam, l'experiència... O sigui, el cinema mur, comencem per una cosa, és un art diferent. I com a tal s'ha d'entendre. No és un art... de fet, la paraula muda és nefasta, no? Perquè el fa creure que és un art mancat. Mancat d'alguna cosa, com un cinema coix. Llavors, doncs, podríem... Saps?
Sí.
En anglès, silent films. O sigui, és un cinema silenciós. Ho trobo molt més acurat. Seria com dir, la ràdio és una tele mancada. I que ningú escoltés la ràdio, perquè quina merda, no es pot veure.
Ve d'aquells canvis, sí. Diu, del mut al sonor i del blanc i negre al color.
Llavors, no, la ràdio és meravellosa. Simplement es concentra en la veu. Llavors, doncs, és l'espectador... Les retransmissions esportives,
sí.
Hi havia molta gent, mon pare mateix, preferia sentir-la per llavors, perquè el cinema mut treballa de la mateixa manera. O sigui, fa que l'espectador participi més activament de la pel·lícula. El fet que els actors parlen però no se sent. Uh-huh. Hi ha diàlegs molt importants que estan en cartell, però hi ha pel·lícules que tenen molt pocs cartells i els espectadors s'imaginen el que estan dient perquè estan molt ben narrades. Tenien un domini els que ho fotien bé, que eren la majoria, perquè hi havia una exigència professional que també t'acomiadaven si ho feies malament, eh? Vull dir que a vegades hi ha la idea aquesta de sí, era un cinema més cutre. Uh-huh. No. Tot i que hi ha èpoques, no?
El blanc i negre tira enrere molta gent?
És que resulta que era un cinema que era en color. El cinema mut era color. El cinema va començar a tot color. Va començar amb tints, va començar amb fotogrames pintats a mà. La Pathé, que era la productora més important, el cinema primitiu, et feien escollir la pel·lícula en color o en blanc i negre. I en color valia, no sé, m'imagino, doncs... 7 francs al metre i en blanc i negre 3,5. En color vol dir que hi havia...
Unes artesanes.
Un exèrcit, 200 dones, allà pintant fotograma les pel·lícules. Per tant, el cinema primitiu era tot a color, però després era tintat a color. Llavors, doncs, per exemple, sempre, sistemàticament, era tintat de color. I això sí, el director escollia aquesta escena de nit és blava, aquí hi ha un incendi, és vermell, doncs era a color. I a part...
És a dir, aquesta imatge tòpica del sèpia ve d'aquesta època?
Sí, perquè hi havia sèpia. El sèpia era un color.
Ha quedat prementment associat, diguem-ne, al cinema antic, no?
És que la mala idea, per sort, avui dia es conserven moltes pel·lícules, s'han trobat moltes pel·lícules amb els tintats originals i altres amb instruccions pels tintats, amb la qual cosa que digitalment s'han pogut restaurar així. Però el fet que tenim aquesta idea que el cinema era en blanc i negre és perquè moltes pel·lícules, al passar els anys 30, es van copiar malament I en blanc i negre.
I es va perdre tota aquella creativitat.
Sí,
de, del...
creativitat i informació.
Sí.
Perquè, per exemple, jo la primera vegada que vaig veure Nosferatu no vaig entendre, la vaig veure en una versió en blanc i negre, i de cop aquell senyor, aquell vampir, va de dia tan feliç amb el taüt, de dia, a llum de dia, i després al final resulta que es mor perquè surt la llum del sol. Dic, m'estan prenent el pèl. No, resulta que l'escena de dia sí que estava filmada de dia, però estava tintada de color blau. Oh. Seria l'equivalent a la nit americana.
A la nit americana.
Era el sistemàtic blau, blau fosc de la nit. Quan accedim a una còpia de Nosferatu actual, ja ningú cau en l'error que vaig caure jo quan era un nano i la vaig veure per primera vegada. Sí.
Quin paper hi té aquí? Bé, ho has insinuat ja, el pianista.
El pianista té un paper importantíssim perquè és, clar, els directors, imagina't, i els productors en aquella època fent la pel·lícula, ja dic, molts d'ells
sí.
Posaven, però en realitat deixaven allò a la mà de Déu. I les seves pel·lícules, en alguns casos, sí. Eren una experiència meravellosa, però en altres casos no. I, aleshores, la importància del pianista és que sigui, evidentment, com més bon pianista, millor, però... per damunt de tot, ha de ser un pianista que sàpiga mirar la pel·lícula, que sàpiga entendre les subtileses. Que una pel·lícula còmica no és tota l'estona còmica, que hi ha moments que són dramàtics i moments en què...
Sí.
Que passen... Llavors, doncs, no ha d'anar allò que en diuen a piñón fijo amb un ragtime o un Dixie. No. Ha de saber què és el que està veient. I no tots els músics ho saben fer. Hi ha músics molt bons que van i fan el seu concert. I allò està desenganxat, o sigui, has d'estar controlant què és el que estàs fent, has de tenir una humilitat especial.
S'entén amb una capacitat d'improvisació?
Home, sí.
Sí,
això és bàsica, una capacitat d'improvisació, i jo mateix acompanyo pel·lícules mudes i jo mateix sóc un pianista molt inferior a l'Òscar, vull dir, això és jo sóc autodidacta, però crec que tinc m'enorgulleixo, crec de que tinc el sentit de banda sonora. Penso que sí, que tinc la meva manera, però com a mínim m'escolto les pel·lícules.
I en aquesta capacitat d'improvisar, hi juga aquí també un paper la reacció del públic a l'hora d'interpretar?
Tu l'has de provocar, aquesta reacció del públic. El públic, home, si realment et xiulen, és que vas malament.
Però...
o la gent s'adorm amb una pel·lícula que és molt divertida, és que està sabotejant aquella pel·lícula. Imagineu-vos Jurassic Park amb música de tango tocat per un tanguista dolent. A més, clar... No...
Ho dic perquè aquí la càrrega emocional ve donada...
Per,
òbviament, la pel·lícula en si i exacte. La intensitat de la interpretació musical que l'acompanya.
L'adequació.
L'adequació.
Més que la intensitat és l'adequació. I, esclar, penseu... una pel·lícula muda, veure una pel·lícula muda és una experiència absolutament hipnòtica. Entres i no sents els sons i no sents les veus. I vas sentint només la música. I allò et va hipnotitzant. Si la pel·lícula és bona, cosa que, per sort, passa molt sovint... i et vas sent hipnotitzat i surts del cinema i tu has sentit les veus de la gent i has sentit els sorolls, has sentit les portes que es tanquen, els trets, algú que s'està gratant amb una llima d'ungles.
Sí.
Ho has sentit i dius, no ho has sentit, però t'ho ha semblat perquè has entrat en una experiència, és una catarsi. Fins i tot, ja dic, pel·lícules que són mediocres acostumen a tenir aquella escena que dius, hosti...
Dues qüestions per tancar. Una, en aquells moments el cinema ja era una indústria. O els creadors es podien permetre més llibertat que avui?
No. Sí i no.
A veure.
Sí i no. Era una indústria molt forta, de la qual depenia moltes coses. Hi havia jugades brutes. El que passa... que aviam, com ho diria, hi havia, els artistes ho tenien molt marcat, però hi havia molta més llibertat en molts sentits, hi havia molts productors independents, per exemple, abans que ha sortit el Buster Keaton, i com ell, molts altres, tenien el seu estudi i feien les pel·lícules com amb ells els semblava. I treballaven d'una manera independent, absolutament. I mica en mica, doncs, aquests petits estudis van anar sent absorbits i es van anar creant, doncs, la Metro-Goldwyn-Mayer l'any 24, es van anar ajuntant.
Per això dic que entrem en anys de centenaris de les grans productores de sempre. No?
Sí, sí, de les productores de sempre, però en aquell moment ja hi havia productores i es gastava, a veure, unes calarades impressionants, vull dir que es jugaven. El que passa és que fins i tot el cinema més comercial, com que el cinema mut està fet de poesia, per nassos. O sigui, o això, o omples la pel·lícula de cartells, i això no interessa a ningú, tot i que els cartells, poca broma, són un gran invent. No ha estat superat, perquè avui dia, què és millor, doblat o subtitulat? Perdó, tot és un cagarro, no deixa de ser un llap. Perquè si està subtitulat, a mi que em perdonin, et perds l'expressió dels actors. Però si ho veus doblat, et perds la veu. Yeah. En el cinema mut, cap problema. Perquè tota l'estona estàs... Això sí, diguem-ne que estàs obligat a mirar. No pots estar fent una pel·lícula muda i estar fent una altra cosa. En canvi, tu pots estar veient una pel·lícula sonora i estar...
Doncs m'has posat en safata la darrera qüestió. A l'any, als anys 20,
sí,
quan s'anava al cinema, si anava d'una altra manera... I ho pregunto perquè, per tots aquells que diuen, escolta, més que ara el cinema, sorolls per tot arreu, la gent que no sé què, que tal, no hi ha manera d'estar concentrat. Diguem-ne, la disposició del públic en aquell moment i com creus que el públic ara pot estar disposat a dir, mira, arribo al cinema i això no és una pel·lícula com totes les que acostumo a veure, sinó que vaig a viure una experiència diferent que em demana també, clar, a mi una responsabilitat i una implicació en tot això.
A veure... Tot variava, depèn del cinema. Per exemple, a Barcelona, posem per cas, en els cinemes bons, la gent anava amb un respecte absolut.
Reverencial.
La gent es mudava, fins i tot, en molts casos. Depèn de la pel·lícula.
Uh-huh.
Si anaven a veure, jo què sé, l'estrena de Metrópolis, per exemple, es mudaven, no? Perquè això és una pel·lícula alemanya. És algo seriós, no? Amb una orquestra i tal, i la gent es mudava. Però en segons quin poble i tal, doncs suposo que devia haver-hi una barbària. Això de l'educació de la gent és molt curiós. Amb algunes coses hem anat a millor, amb altres a pitjor. I ho veien les pel·lícules mudes, precisament ho veus. Veus la gent molt més exquisita, molt més, fins i tot, el comportament entre els joves, sí, a l'època dels flappers i que es veu el nivell de sexe i d'explicitat és molt més bèstia que en el cine sonor. O sigui, perquè aquesta és una altra. Moltes coses que diem, la primera pel·lícula que es va filmar, en aquest mateix, lo de la pantalla projectada, sí, va ser un invent del sonor perquè el micròfon no us agafaven. Però és que en el cinema mut veus la realitat.
I tant, i tant.
Quan un paio condueix o aquell paio
condueix.
Però és que el càmera també s'està jugant.
El físic
sí, filmant. Sí. Filmant. No. Doncs veus un comportament exquisit. Però la gent també tira els papers a terra. O sigui, és més marrana que avui, també. Que no és un, el progrés no és quelcom uniforme.
Mm-hmm.
Hi ha coses que van a pitjor, descaradament. Però altres coses van a millor, eh?
Aquest vespre marxa enrere en el temps, que no en el llenguatge cinematogràfic.
No, per res.
Només en el temps. Cinema i Jazz 1923, aquesta sessió al Cinema Prado a partir de 7:45, conduïda per en Florenci Salesas i amb l'acompanyament al piano de l'Òscar Ferret. Florenci, gràcies.
Moltes gràcies a tu, Vicenç.